Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Entre les 15 pel·lícules més taquilleres de la història, només n'hi ha una de dirigida per una dona, Barbie. Una pel·lícula que, a més, és de fa molt poc temps. I una altra, totes les nominacions a millor director a la història dels Premis Oscars, només 7, és a dir, el 2%, han estat per a dones. Vinga, una altra dada. Les pel·lícules dirigides per dones compten de mitjana amb un 24% menys de pressupost que si les dirigís un home. I podria seguir. És evident que hi ha molta, molta feina a fer per aconseguir que la pel·lícula de la igualtat acabi bé. Ever gonna let me go. I avui precisament comentarem aquestes qüestions i moltes més amb una gran actriu, directora, guionista i productora, l'Aina Clotet, que ens presenta el seu darrer projecte molt recomanable, Viva, una pel·lícula de pors, de dubtes, però sobretot d'empoderament femení. Avui també ens posarem al dia d'intel·ligència artificial i tecnologia i de moltes més coses amb el professor Esteve Almirall. També parlarem amb l'Albert Toc, que ens explicarà per què és tan important l'estratègia, aquesta estratègia d'autonomia tecnològica, que a vegades no és fàcil, però intentarem explicar-ho de la manera més fàcil possible. I acabarem el programa també parlant de grans iniciatives de reciclatge que s'estan fent al nostre país. Com serà el futur? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Xantal Llavina. Desena temporada.
Visita una dona a qui segur que tots els oients coneixeu des de fa molts anys i a més arriba amb un titular potent. La revista Forbes l'ha inclòs en la llista de les 50 dones catalanes més influents del 2026. És una dona a qui l'hem vist créixer a la pantalla. Va debutar com a actriu quan tenia 11 anys a una sèrie mítica de TV3, Estació d'Enllaç. Des d'aleshores, sèries, pel·lícules i teatre han convertit l'Aina Clotet en una actriu coneguda i admirada, però fa una mica més de 10 anys l'Aina va voler anar una passa més enllà, dirigir un curtmetratge. I a partir d'aquí arribarien també més projectes, com a directora, com a guionista, com a productora. Aina Clotet és una emprenedora audiovisual que té molt clara una cosa: les històries que t'enganxen i et claven davant la pantalla és per dos motius: perquè t'emocionen i perquè et fan pensar. Contenta, que sigui aquí a l'estudi d'Aina Clotet. Benvinguda a la Revolució, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
Jo també, perquè admiro l'Aina des de fa temps, una dona de 43 anys, que és un referent també per moltes joves, directora, actriu. Escolta, estàs d'acord que ara ja fas totes les vessants, no sé quina t'agrada més, Aina, però déu-n'hi-do, tota la feinada.
Sí, és un bon repte. M'he posat uns bons reptes els últims anys, però ho faig superben acompanyada. Jo necessito reivindicar l'art col·laboratiu de l'audiovisual i del cinema, perquè és que és així, o sigui, és una feina d'equip i des d'evidentment el guió que coescric, però també la producció, no? No hauria fet aquesta pel·lícula sense l'Edmond Roc i la Marta Baldó i els meus socis de Funicular, el meu germà Marc Clotet i el Jan Andreu, i després hi ha moltíssima gent que s'incorpora en el rodatge i que ho fa possible, no? Perquè si no, és veritat que jo he personificat aquesta promoció perquè protagonitzo i dirigeixo la pel·lícula, no? Però es fa gràcies, o sigui, ho puc fer gràcies a que tinc molta gent acompanyant-me i donant-me la mà, no?
Molt bé. A més, escolta, deia fa un moment, formes part de la llista Forbes de dones més influents d'aquest any. Què t'ha semblat també estar en aquesta llista? Contenta?
Sí, home, vaig estar molt, molt agraïda perquè sé la importància que té i sí, tot un privilegi estar al costat de dones tan potents i tan, sí, tan referents, no? Vull dir, no sé, molt contenta, molt agraïda.
Molt bé, anem a escoltar aquesta pel·lícula que no us podeu perdre.
Who wouldn't like to live 120 years?
Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Jo vaig notar com electricitat.
Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
No te preocupes, todo ha pasado ya.
Es que es como que m'asfixio, saps?
Mira, una crisi és normal.
Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
La vida és això. És impossible no vibrar amb ningú més.
Que necessito estar sola.
Sentíem ara un fragment de Viva, aquesta pel·lícula de la qual tanta gent en parla aquests dies, directora, protagonista, guionista, productora, l'Aina Fadó dona orquestra en aquest projecte i fa molt bé tots els papers, no? Diries que és el projecte de la teva vida, aquesta pel·lícula?
Jo soc molt apassionada d'aquesta pel·lícula, de fet, té aquest motor una mica com de desig i de passió, que és ficció total, però té molt de mi, i llavors m'estimo molt sempre, i cada projecte que faig li dono una mica la meva ànima, i llavors sento que és un dels grans projectes de la meva vida, no? No sé si dic que és l'únic, espero fer-ne més i acompanyar-los igual. Això no, a Suècia també li vaig donar tot l'amor i capacitats que tenia, però sí, evidentment és un dels grans projectes que m'ha costat molts anys aixecar i que em sento super, m'emociona haver aconseguit fer, no?
Clar que sí, perquè la gent que no l'ha vist, l'ha de veure Viva, és un film sobretot de por i de desig, no? Expliquem una mica aquesta Nora, que és dona que és científica i que sobretot ha superat un càncer de mama, no? I a mi aquesta història també em va impactar. Explica'm una mica aquesta història de Viva.
Sí, és una dona de 40 anys que després d'haver superat un càncer de mama li queda una petjada en el cos, no? Tant física com emocional, que la llença com a un carpe diem, unes ganes de viure meravelloses, no? De desig de menjar-se el món, tant professionalment com sexualment. S'enamora d'un noi molt més jove que ella i dinamita una mica la relació que tenia de tota la vida i es queda una mica atrapada entre aquests dos homes i darrere d'aquest desig, doncs, de s'amagar la seva por, no? Que no s'atreveix a enfrentar. I és un viatge de búsqueda de la pròpia fortalesa, de búsqueda de la pròpia identitat, no? de creixement, és un viatge crec que bastant lluminós cap a una dona que necessita enfrontar la seva por per alliberar-se, no? I per mi és molt important dir que crec que té molt sentit de l'humor, o sigui, que sento que és també la manera de connectar amb el públic i la manera com també m'agrada a mi i a la Valentina Bisó enfrontar-nos a les històries i que sento que malgrat evidentment tocar temes dramàtics, la pel·li no perd en cap moment el sentit de l'humor i que això fa que per tots els col·loquis que estem tenint i la rebuda amb el públic, doncs que m'emocioni molt que la gent surt dient, ai, m'ho he passat molt bé veient la pel·lícula i surto com amb ganes de viure i he rigut molt, no? Jo, quan em diuen he rigut molt, sóc feliç.
Clar. Escolta, perquè has estat molts anys, dedicada a aquest projecte. 6 anys, sí, des que va començar l'aventura. I d'on surt la idea? És a dir, per què aquesta dona tan potent, no? D'on surt?
Sí, la idea surt de les ganes que jo tenia d'explorar coses que em preocupaven, que m'ocupaven. Sento que des de l'escriptura també creixo, aprenc i entenc coses que... I volia parlar sobretot de la por a la soledat i de la relació que sentia que tenia amb com aquesta por ens fa tenir certes dependències en l'amor romàntic, no? I la idea original era aquesta dona atrapada entre dos homes, entre la relació més de tota la vida i una persona que coneix, que representa més el desig i com necessita enfrontar la seva por per tenir relacions sanes. De fet, el càncer és una idea que apareix més tard, anys més tard, diria, que ve a concretar aquesta por, no? I a posar-li com, sí, com aterrar aquesta por i que a més a més va alimentar molt tots els temes de la pel·li que volíem tractar. També volíem parlar del desig, de la reapropiació del cos i de posar, ens va semblar que realment venia com a fer clic a tot plegat, no?
Clar, també t'he de dir que perquè tenies clar que l'havies d'interpretar tu, i jo dic que el premi que et vas endur la millor interpretació la setmana de la crítica de Canes va ser la confirmació que havies encertat el càsting, no?
Bueno, vaig dubtar molt, vaig estar molt de temps que no volia fer-la i de fet no m'imaginava pas fent-la i va ser que em van realment empènyer moltes persones perquè jo em vaig quedar com enganxada a l'edat del personatge quan jo l'havia començat a escriure, que era més de 35 anys.
Sí.
I I llavors jo m'anava fent gran i sentia que m'anava fent gran i també tenia ganes de només dirigir i havia passat per això a Suècia en aquesta doble rol i tenia ganes d'anar amb xandall al rodatge i centrar-me només realment amb els actors. Però és veritat que a poc doncs, ens en vam anar adonant i me'n vaig anar adonant que era millor que estigués més als inicis dels 40, que la posava més al límit, perquè en el fons la pel·lícula també parla d'un moment de vida on la Nora, no, aquest personatge que tenia al cap una fotografia on sembla doncs, que la maternitat no, també sigui com un deure de les dones i bueno, no vull fer molts spoilers perquè la gent hi pugui anar, però evidentment als 40 i pico doncs, la posava més al límit i feia que fos més interessant i amb tot el recolzament que tenia de tothom doncs, vaig decidir llançar-m'hi i el Premi de Cannes em va fer molt feliç.
Home, clar, aquest premi, que és un gran premi, felicitats, i clar, la pregunta és com et pots dirigir i actuar a la vegada, perquè clar, segurament el subdirector en aquest moment no, també té un paper important, perquè quan estàs sent actriu, no? No ho estic fent prou bé, és a dir, com es fa això? Quan és...
Sí, molta gent que està en el rodatge té un paper molt important perquè jo, a més a mi m'agrada molt això, la col·laboració i que tothom opini i per tant m'agrada molt tenir persones molt creatives en tots els departaments i a més en aquesta vegada quan vaig decidir que ho faria jo doncs vaig convidar a una persona que venia del món del teatre, el Juan Miranda, a estar al meu costat en els processos d'assajos i en el rodatge i llavors hi havia uns altres ulls no, que m'acompanyaven encara que jo acabava de tenir la decisió final de direcció però realment era fantàstic tenir-lo amb ell i haver fet el viatge i anar treballant amb ell com tots els detalls tant de la meva interpretació com dels altres, perquè jo també després estava doncs, molt ocupada amb la direcció, no? Però després tinc molt bona relació amb el director de fotografia i hi ha un llenguatge que he pres no? Com de que no visiono tot el que estic rodant, sinó que només quan sento realment que ha funcionat l'escena, llavors vaig i la miro i assajo molt. O sigui, la clau és preparar-se molt.
Assages sí, molt, eh? Molt.
Assajo molt més que s'assajaria segurament en una pel·lícula que només dirigís o que només interpretés. Sí, assajo molt perquè sento que necessito arribar molt preparada quan arriba la preproducció de la pel·li perquè llavors ha d'entrar la directora amb tots els departaments a treballar la direcció i la part interpretativa ha d'estar feta i llavors quan arriba el rodatge han de conviure les dues personalitats i han d'estar preparades les dues, no? I per tant sento que si he assajat molt, doncs després puc arriscar, em puc tirar a la piscina, puc passar pels llocs que ja he provat, no?
Avui parlant amb Aina Clotet, que s'ha d'assajar molt, preparar-se molt bé, la necessitat el 2015 d'anar més enllà, de fer aquest curtmetratge, després va venir Això no és Suècia, també la vas crear, dirigir, interpretar, no? Per tant, ja no hi ha marxa enrere, és a dir, directora, actriu, ja no et veus només fent d'actriu, és a dir, ara ja venen molts projectes, què tens al cap, no? Perquè abans d'aquesta pel·lícula suposo que t'imagines dirigint moltes més pel·lícules, no? Ara, com es veu el futur, Aina? Perquè no sé si tens previst treballar fins als 60, ja ho has pensat?
Home, m'agrada molt la meva feina, espero poder treballar fins que la vida i la passió m'ho permetin, no? Crec que mentre segueixi tenint ganes m'encantarà i tinc moltes ganes de seguir dirigint, no m'agradaria gens deixar d'actuar perquè és un terreny on em sento molt feliç i crec que és el lloc on em sento més lliure i de moment ara estic centrada en la segona temporada d'Això no és Suècia, estem preproduint, que rodem a la tardor.
Val, i, segona temporada? I sí, que, per quan serà?
Doncs serà pel 2027, perquè rodem a la tardor.
Molt bé.
I això doncs, és una feinada i ara mateix estic amb això al 100%. I després doncs, amb la Valentina començarem a escriure el següent projecte de llargmetratge, de pel·lícula, que repetiré amb tant a Mikiru, amb l'Edmond Rock, com amb Funicular, en coproducció i amb moltes ganes de... Ja tenim més o menys la idea de cap on volem anar, no tenim la història, no tenim... Falta moltíssima feina, però...
No es pot dir alguna cosa de la idea? És secreta,
no, no.
Eh?
Sí.
És super secreta.
És encara més que res que és una llavor.
Una llavor. Molt bé. No és el mateix estar una història, sentir-la dins teu, que demana la intel·ligència artificial que doni arguments per fer un guió, escriure un guió. Nosaltres aquí parlem de tecnologia, intel·ligència artificial i t'he de preguntar si, què en penses tu, eh? És a dir, l'utilitzes, creus que en els guions, en les pel·lícules, cada vegada s'utilitzarà més intel·ligència artificial? Quina és la teva opinió?
Ai, mira, és una gran pregunta. O sigui, jo crec que és una pena que la intel·ligència artificial vingui a ocupar espais de creixement i de llocs on realment jo sóc feliç, per exemple, crec que els guionistes, que és la creació. Però també t'he de dir que jo, per exemple, vaig passar tot un estiu de fa ja uns quants anys amb els meus fills molt petits, intentant-me presentar amb unes ajudes de desenvolupament que són molt exigents i que et demanen una sinopsis de 500 caràcters, un tractament de 2.500 i que estàs fent exercicis de síntesi tota l'estona, que els vaig fer perquè no existia ni ChatGPT ni res que et fes tot això, dedicant-li 1000 hores, vaig aprendre moltíssim perquè vas entenent a sintetitzar les idees, però clar, quan tens una eina com el ChatGPT, doncs probablement ara la faria servir perquè m'ajudaria a anar més ràpid, no? I a fer resums. Vull dir que crec que hi ha coses que ens poden ajudar. El problema és que cada vegada fan que haguem de treballar més, perquè cada vegada les coses es fan més ràpides i hi ha com menys temps el que és el procés, el pensament, no? Perquè tens una màquina que t'ho fa.
Però et veus que la teva pel·lícula tingui imatges fetes per intel·ligència artificial? Sí? T'agradaria? O perquè moltes pel·lícules ja hi estan treballant, no?
Bueno, clar, crec que s'ha de trobar el balanç, no? De dir què és el que et pot aportar i què és el que li treu realment humanitat o artesania, no? A mi l'artesania és una cosa que m'encanta, però també et diré que hi ha coses caríssimes que s'han fet tradicionalment, ja, que potser la intel·ligència artificial vinc a pensar que ajuda i democratitza. Però tot això està per veure, perquè també quan veus tot el que gasta, tot el que és a nivell mediambiental, no? Fa molt de respecte i penso estem tots anant com encegats, com si ens haguessin tapat els ulls i que no, vull dir que crec que falta temps, està anant més ràpid que nosaltres mateixos a saber-ho entendre, gestionar, veure les conseqüències que pot tenir. Llavors jo crec que realment el que hauríem de fer és que fos un servei que a nosaltres, no que nosaltres féssim un servei, no? Vull dir que no sé, és un bon debat. Realment t'he de dir que no en sé massa, que no l'utilitzo gaire a dia d'avui, encara.
Quan vaig començar a posar-me darrere la càmera eren poques les directores que ens atrevíem. També semblava un somni pensar que en 2 dècades seríem gairebé el 40%. La revolució de la dona. Aquesta ha estat una de les grans alegries viscudes. I encara falta molt. Hi ha pressions inconmensurables perquè res no es bellugui i tothom torni al lloc que tenia. Alguns estan molt enfadats amb nosaltres, però som moltes.
Són moltes, eh? Aquest és un fragment del discurs que va fer la directora Sílvia Munt quan va rebre el Premi Gaudí d'Honor aquest any. Aina Clotet, estàs d'acord en que són moltes cada vegada més en llocs de responsabilitat a moltes professions?
Ai, sí, sort, però crec que encara falta.
Què falta per aquesta
doncs,
igualtat?
Jo crec que falta que seguim ocupant aquests llocs, falta que hi hagin dones doncs, en els llocs de decisió i en la creació, i que evidentment hi són i han ajudat moltíssim les quotes i tot el que s'està fent, i hi ha hagut aquest canvi que diu la Sílvia i que crec que totes ens sentim superorgulloses, però a mi encara em passa, i just amb la promoció de Viva me n'he donat molt, que com arriba a sorprendre un rol d'una dona de 40 anys mostrant el seu cos i en plenitud i, amb, no? I sent un personatge polièdric erràtic a moments, humà, veure una dona humana, no? I com això encara sorprèn, sento que ens falta molta feina, vull dir, perquè jo tinc ganes de veure les de 50, 60, 70, no? És com que 40, vull dir que m'han arribat a dir com, bueno, una dona que no és jove de 40, jo dic, pues sí, 40 encara som molt joves.
Clar.
Vull dir que sento que la dona encara té un...
Sí, falten més dones grans a les pantalles. Tu tens molts referents femenins a la teva professió, amb qui t'has emmirallat una mica? Homes
sí,
o dones,
jo
eh?
Sento que realment ha sigut molt important tota aquesta generació de dones que han sortit com a directores. Jo, de fet, crec que jo hagués començat potser fins i tot abans a dirigir, si haguessin hagut... O sigui, hi havia aquestes dones, la Sílvia, la Judit Colell, la Isabel Cuixet, la Gràcia Querejeta, evidentment, no? que hi han hagut grans dones, però eren molt poques, no? I quan jo vaig anar a la universitat, a Comunicació Audiovisual, per exemple, jo sentia que potser voldria dirigir, però sentia que faltaven anys. I sento que això, doncs, Carles Simón, Clara Roquet, Marc Coll, no? Totes aquestes dones que han anat obrint camí, per mi han sigut molt importants perquè m'han animat a dir, ostres, això ho podem fer i és possible, hi ha un espai, no?
Molt bé. Per anar acabant, recomanar sobretot aquesta pel·lícula Viva, m'agradaria comentar-te, el teu pare l'hem entrevistat moltes vegades i suposo que també t'inspira, no? La teva família, el teu germà, el teu pare, la teva
sí,
feina,
tant,
no?
La
família.
A la pel·li un petit homenatge a la ciència de casa meva.
Ah, sí?
Sí.
Hi ha un petit homenatge,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé. Què diries? Quins valors t'han ajudat o t'ha portat la família a ser on ets i a que et vagi tan bé, em diries?
Ai, crec que molts valors, crec que tots, de fet, vull dir, segurament la resiliència és una de les grans coses que m'han ensenyat, no? El fet de perseguir, lluitar les coses que t'agraden i que t'estimes i fer-ho el millor que saps i posar-hi tot el cor i si no surten a la primera tornar-ho a intentar i realment i rodejar-te de persones que sàpiguen més que tu. i ser generós, no sé, moltes coses, crec.
Molt bé. Doncs escolta, Aina Clotet, jo que et segueixo ja des de petita, perquè ens portem 7 anys amb l'Aina i jo la veia a l'estació d'enllaç i ara em fa molta gràcia seguir sota la teva carrera, no? I ara ella és directora, és actriu i li queden molts projectes, eh? Per tant, escolta, un luxe que avui hagis vingut al Revolució, enhorabona per aquesta pel·lícula viva, per aquest projecte tan personal, premiat, i que segueixis aixecant molts projectes, moltes històries i que siguis sent una dona referent del cinema català. Gràcies.
Moltes gràcies, gràcies, un plaer.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Anem a repassar l'actualitat tecnològica. Hem parlat de tecnologia amb un gran col·laborador, ja el coneixeu, és el professor Esteve Almirall. Professor de Sade, què tal, com estàs, Esteve?
Oh, bon dia, moltes gràcies, i moltes gràcies per invitar-me al programa.
Aquestes setmanes hem vist una cosa bastant insòlita, eh? L'administració de Donald Trump ha frenat primer Mythos i Fable amb Anthropic i després ChatGPT 5.6 d'OpenAI. Dit així sona molt fort. A veure, expliquem-ho per la gent que hi entén i que no hi entén de tecnologia. Trump està frenant la intel·ligència artificial generativa. Què està passant? Exactament què li passa a Donald Trump?
El que li passa és que a primers de juny va signar una ordre executiva, que és la seva versió d'un decret llei, doncs, que es diu Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security, que li donava potestat poders per primer mirar els models abans que es publiquessin. I llavors, com que aquests poders se'l té, doncs els fa servir, perquè el Trump ja ho saps. És a dir, si pots fer alguna cosa, va i la farà. I això també.
Per tant, la novetat és que no només siguin models molt potents, sinó que Washington es mira com una peça de poder, no? Tot això de la IA generativa, i els espanta alguna cosa?
Sí, el que va passar va ser que un senador demòcrata, el senador per Virgínia, amb el comitè del Senat per intel·ligència artificial, és un senador que es diu Mark Warner, va dir en un moment amb aquest comitè que aquests models, el Mythos en concret, havia en qüestió d'hores, no de setmanes ni de dies, en qüestió d'hores, havia penetrat a tots els sistemes de seguretat dels Estats Units. Clar, la gent es va espantar molt, no? Uh-huh. Després es va saber que, bé, exactament això no era així, sinó que el que havia dit un general que es diu Joshua Root, que és el director de la NSA, d'aquesta agència que s'encarrega de la seguretat dels americans, és que havia aconseguit trobar les vulnerabilitats d'aquest sistema, no penetrar, no? Però bé, si fa o no fa, aquest era una mica, doncs, el tema, no?
El que li preocupa és perdre el control d'aquests sistemes, no?
Clar, es va espantar molt, imagina't que puguin entrar a tot arreu, a tots els sistemes de seguretat dels Estats Units, des dels missils nuclears, fins a les patents secretes, fins al comandament de l'exèrcit de l'aire. Ah, això és potent i perillós, no? Llavors, qui hi podrà entrar? Doncs, bueno, ja ho saps, des dels nostres coreans, els xinesos, el Putin, la llista és llarguíssima.
Clar, la pregunta és què pot fer un model com aquest en mans d'un adversari, no? Això és molt interessant que expliques, perquè estem parlant dels Estats Units, del país, que precisament és d'OpenAI, d'Anthropic, de Google, de Microsoft, d'Nvidia, és a dir, Esteve, el país que té la tecnologia més avançada, però pel que dius, una cosa és tenir Silicon Valley i una altra que l'Estat pugui moure's a la mateixa velocitat, no? Perquè, esclar, sí, aquestes empreses són seves.
Sí, però a veure, a vegades tenim una ambició dels Estats Units que és una visió una mica romàntica i pensem que l'administració americana és topi xipiguai, que és fantàstica, que ho fa tot de conya. Bé, les coses no són tan així. S'assembla més a la nostra que una altra cosa. Agafem alguns exemples. Mira, per exemple, fa no massa van haver de posar, doncs, un pressupost extraordinari de 900 milions. Poca broma. No?
Poca broma, eh? 900 milions aquí, t'estreus de seguida.
900.000 milions. Perquè no tenien GPUs per fer nous models. resulta que, com que hi ha tanta demanda de GPU, se les havien quedat tots els privats i ells no en tenien, i per tant no podien fer nous models, ni podien identificar les imatges de satèl·lit, ni podien fer res de tot això. No s'hi va anar prou, no n'hi havia prou, i després va posar 800 milions més per intentar doncs fer això. Aquest és un exemple de les coses que els hi passen als Estats Units. No? Un altre exemple que és curiós és, segur que heu sentit a parlar dels míssils dels Tomahawk, dels F-16, totes aquestes coses que es fan, que fan servir a la guerra del Golf. Bé, aquests trastos tenen xips especials, que són xips que han de resistir a altes temperatures, altes, i aquests xips són dels anys 70 i 80. I ja no es fan.
S'haurien de renovar, no? Li falta una mica de renovació d'aquests xips, eh?
Ja, però no és tan fàcil renovar-los. De moment el problema que tenen és fabricar-los. Llavors, de moment estan intentant aconseguir xips de segona mà que estan por ahí mitjançant brokers, com sigui. Ja van aconseguir el 2003, em sembla doncs, que va ser, doncs va fer una segona generació d'aquests xips, però no els tenen. I per tant tenen moltes armes, molts vaixells, molts radars, etc., que depenen d'una tecnologia, no és que estigui obsoleta, el següent.
Clar, és a dir, que l'Esteve Almirall avui el que explica també no és que els Estats Units no tingui tecnologia, que com sabeu, gens, en té molta, igual que en té molta la Xina, no? És que portar aquesta tecnologia al cor dels sistemes secrets, no?, és molt més difícil del que sembla, i aquí hi ha la paradoxa, no?, perquè deies a la IA els falten els xips més nous, però a molts sistemes militars encara depenen de xips molt antics, però escolta, tenen Nvidia, no?, que els pot ajudar.
Sí, però clar, Nvidia cau mobilitzar-la i cau mobilitzar-la perquè facin doncs tots aquests xips i els posin en el servei de la tecnologia dels departaments de defensa, i això no és una cosa tan ni tan senzilla de fer, no?
Per tant, Esteve, quan parlem de la cursa de la IA no parlem només de qui té el millor chatbot, parlem d'infraestructura de xips, de defensa, de ciberseguretat, de qui controla realment aquesta tecnologia. Com acabarà això? Veurem models d'ús restringit? És a dir, hi haurà més restriccions, tu creus, sí?
Sí, mira, per exemple, aquest dijous ja vam veure com les restriccions del Fable, d'aquest model doncs, antròpic, doncs s'aixecaven, no? I això, però que s'aixecaven d'una manera una mica especial. És a dir, totes aquelles coses de ciberseguretat, seguretat, etc., ja no hi són. Han deixat un Fable sense, amb moltes restriccions en tots aquests temes. Per què? Perquè probablement aquests models seran d'ús restringit. Aquests models els faran servir els governs que ells vulguin i poca cosa més. I veurem models a diverses velocitats. Veurem una colla de productes pel públic en general, una colla de productes que faran els governs. I els xinesos, si fa o no fa, van per la mateixa drecera. Estem en aquest món que ja no serà un món igual per tothom.
I mentre els americans restringeixen, controlen i retenen, models dels xinesos què fan? Perquè si tu et frenes, l'altre accelera. També hi ha risc, no? Què em diries?
Home, i tant. Mira, ara una empresa que es diu CTI, doncs, ha tret un model, que és el 5.2, doncs, que resulta doncs, que és ben bé tan bo com els d'Antropic, no? Però, clar, com ho fa a partir d'aquest model? Ho fa amb una cosa que en diem destilar. I què vol dir destilar? Doncs fa servir un model de professor per ensenyar l'altre model, no? Llavors, és com si t'ho copiessis a l'examen. Llavors, clar, què és el que passa? Si tu copies l'examen, t'hauràs una nota igual de bé, no? Sortiràs el benchmark igual de bé. Però sabràs el mateix? Oi que no? Oi que no sabràs el mateix del que has copiat? Bé, això és el que els passa amb aquests models. Copien l'examen, els benchmarks donen molt bé, però després, a l'hora de fer oral, clar, no tens la mateixa potència que hi ha estudiat per l'examen.
Clar, per tant, els oients ara es pregunten, no?, si els xinesos també copien també, són tan bons com els americans, no? Qui t'agrada més, tu?
Bueno, el que els falta és tota aquesta capacitat de desenvolupar i de competir a la frontera, no? Perquè tenen models que donen molt bé els menys, que funcionen molt bé, en molts casos, però aquesta capacitat de competir a la frontera, aquesta capacitat de treure el millor model després és quelcom que encara no tenen. I això és important perquè ningú vol fer servir 50 models. I si resulta que un et funciona per tot, doncs et funciona per moltes coses. Si ho han farà servir 2, 3 o 4, però difícilment en fer servir 25. Això passa molt amb els models xinesos. Tothom en parla. Coneixes algú que en faci servir de manera habitual? Oi que no? En canvi, tots en parlem.
Jo faig servir els americans.
Veus?
Tu també?
Clar, jo també. De tant en tant faig servir el DeepSeek i faig servir el Gelé.
Jo el vaig deixar de fer servir el DeepSeek. No, no em funcionava bé.
Ja, jo com que he d'escriure això, doncs he de saber del que escric, no? Tant, si no, malament rai, no? Però per la meva feina habitual sóc com tothom, no? No vull fer servir 50 models.
Clar, hi ha OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, bé, ja en tenim prou, tenim molta llista. Per tant, per anar acabant, el titular no és només que Trump frena la IA, és que la IA ja ha deixat de ser una tecnologia més a Silicon Valley i ha entrat de ple amb la geopolítica, i per tant el que ens espera en els propers anys és molta geopolítica, qui domina més aquesta intel·ligència artificial i quines empreses acaben guanyant, no? Com també va passar amb les xarxes socials, que hi ha algunes xarxes socials, per posar una comparativa, que van triomfar més que d'altres i algunes han mort pel camí. Segurament d'aquí uns anys estarem parlant que alguna d'aquestes està tancada. Estàs d'acord?
Sí, sí, aquí no sobrevivia tothom, no? I el que sí que veurem és coses de dues velocitats. Veurem models restringits per ús dels governs, i això no serà només ciberseguretat. Aquests models que són capaços de fer nova ideologia i tal seran una mica restringits, i després veurem els de l'opòsit general que competiran d'una manera diferent.
Molt bé. Gràcies, Esteve Almirall, i una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
No hi ha barrera, pany ni forallat que puguis imposar a la llibertat de la ment. Virginia Woolf. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Catalunya Ràdio. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
I saludem l'Albert Tor, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya. Què tal, Albert? Com estàs?
Molt bé.
Què tal? A punt de vacances?
A punt, intentarem.
Però que tothom estigui tranquil, que la ciberseguretat no descansa a Catalunya, oi? Ens hem de sentir cibersegurs.
Per suposat, cibersegurs, resilients i amb uns actius tecnològics, diguem-ne, segurs i sempre amb continuïtat de servei, perquè són d'aquelles coses que són 24/7.
Clar que sí. Avui l'Albert ens ve a parlar d'un acord de govern important que s'ha aprovat, és l'Estrate, que és, vol dir, l'Estratègia d'Autonomia Tecnològica de la Generalitat, i per explicar-ho fàcil, que tota l'audiència ho entengui, com la definim i per què és una notícia important aquesta estratègia, que és el que passarà amb aquesta estratègia?
Mira, la Generalitat, al final, i tots els serveis públics depenen de tots els actius tecnològics, que són molts a la Generalitat. I aquests actius, diguem-ne, necessiten tenir el que anomenem aquesta continuïtat de servei i, per altra banda, necessiten ser cibersegurs en un món, crec que ho hem parlat moltes vegades, sí, en aquest programa, sí, en el que la geopolítica a nivell mundial, doncs, està com està. I, per tant, pot passar que hi hagi algú en una banda del món, Estats Units o a la Xina, que decideix alguna cosa, uh-huh, i algun d'aquests serveis i actius tecnològics, yeah, pot deixar de funcionar i deixar-nos sense servei o amb més vulnerabilitats. Per tant, a nivell tecnològic, avui la geopolítica també s'ha de gestionar. I aquest és el gran tema. I aquest és el que aborda aquest acord de govern amb diferents iniciatives.
Ara
ser més resilients, clar, en aquest context geopolític.
Perquè aquest context geopolític internacional, que canvia tant, moltes vegades degut al senyor Donald Trump, que complica les coses, no? Què significa aquesta estratègia i de què parlem? No? Una autonomia tecnològica, no dependre tant d'empreses nord-americanes, què significaria?
Depèn de diverses coses, no? Depèn, que a vegades oblidem, de la gestió del talent, quines capacitats tenim a la pròpia Generalitat per governar les solucions tecnològiques. Depèn de quines capacitats pròpies també desenvolupem amb mirada llarga, per no dependre tant, sí, d'altres. Depèn de qui governa aquestes solucions i aquests serveis en l'àmbit de la Generalitat. No és el mateix que ho faci un proveïdor, que ho faci talent intern, que ho faci un proveïdor, diguem-ne, que pot controlar els seus actius des d'aquí, que ho faci adequat en el model de ciberseguretat, que ho faci tenint en compte tot el que són polítiques europees i marc normatiu. Tot això és el que realment hem de controlar. Per tant, són diferents eixos que han de formar part de la cultura tecnològica de la Generalitat com a tal, i a més que apliquen a diferents capes. Que a vegades ho simplifiquem molt, aquest debat, però això aplica en tot el que té a veure amb la connectivitat, xarxa de fibra òptica, qui ho controla, com ho controla, com ho governem, tot el que són dades i computació, on estan les nostres dades, en quins centres de dades, poden estar aquí, poden estar fora, en funció del tipus de dades que governem, quines són les plataformes tecnològiques, el núvol, hem sentit moltes vegades pues, que ha caigut, per exemple, Amazon o Google o Microsoft, sí, i que deixen de funcionar serveis.
Que no ens afecti a Catalunya, no?
Hem de diversificar també aquests serveis, poder garantir aquesta continuïtat, i això implica decisions. I després, sobre les pròpies aplicacions, els propis serveis digitals, qui els governa, qui els controla i quines dependències té. Això és un focus que hem d'identificar amb un mapa integral dels proveïdors tecnològics de la Generalitat, identificar quin és el talent que tenim, tenir establerts també criteris corporatius de com diversifiquem els proveïdors, les plataformes, les tecnologies, i reforçar sobretot que tot estigui integrat en el model de ciberseguretat i en el marc europeu. Tot això que sona a molt és imprescindible en el món actual que vivim. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a
magnet do. Although my heart is falling too. Ens preguntem, l'estratègia, això vol dir que Catalunya deixaria de treballar amb les grans empreses tecnològiques, o sí que hi deixaria, o però hi haurà nous proveïdors tecnològics? És a dir, quines podem destacar d'aquestes actuacions, no? Que hi hauria?
Nosaltres continuarem col·laborant, com no pot ser d'una altra manera, ho hem dit sempre, la col·laboració público-privada ha estat durant anys i continuarà sent. Hem de continuar treballant amb les grans empreses tecnològiques, també amb les que no són grans, però sobretot hem d'entendre que el món ha canviat, vivim d'anys i anys de globalització, i ara hi ha una certa contraforça que ens posa cert fre dient, hem de tenir un control, hem de posar molt més focus en la resiliència i hem de posar molt més focus en la seguretat digital. Per tant, ja estem demanant des d'aquesta col·laboració pública o privada en aquestes grans empreses que també ens ajudin en aquest sentit i que tinguem plans B, plans allò del botó vermell. Ja. Si passés alguna cosa, com amb vosaltres anem a garantir també una certa continuïtat del que són infraestructures i serveis crítics a Catalunya. Això ho estem treballant amb elles des de la col·laboració, no des del veto.
Clar, perquè en general tot això que estem parlant, Albert, es parla sovint de la necessitat que té Europa de ser també autònoma, la línia que estem dient, no? La sobirania digital d'Europa, també, no? Nosaltres vols tenir també, vol tenir, no? La sobirania digital, no? De les institucions catalanes, no? També.
Ara, hem de ser molt conscients que hi ha diferents nivells de sobirania, per això parlem d'autonomia estratègica tecnològica, la d'avui, la que és possible avui, i la que a través de construir capacitats pròpies ha de ser possible en els propers anys, quan parlem, per exemple, de desenvolupar xips a Catalunya, no? O de tenir més talent a Catalunya. Parlem d'allò que serem capaços. Ara mateix es pot arribar a un nivell de sobirania que és el que hem d'ambicionar, no des de la simplicitat, sinó explicant aquesta complexitat. Per exemple, traurem també una licitació d'una Cormar per un cloud públic sobirà impulsat des de la Generalitat, però que podrà ser compartit pel mercat. Això és una manera també, en el mateix marc europeu, que ja defineix uns nivells de sobirania que podem exigir, doncs, poder avançar i tenir més control de les nostres dades i tenir més control de quins són els models i on es computen aquests models. És clau en el món actual en el que vivim tenir en compte aquestes coses.
I Albert Tor, també és important potenciar el talent tecnològic, no? De l'administració, tant homes com dones, no? Suposo que hem de tenir el capital humà acadèmic també per fer-ho, no? I es necessita aquest talent, no?
No hi ha, diguem-ne, autonomia estratègica tecnològica ni sobirania tecnològica sense talent digital, perquè al final el talent que tenim a casa nostra és el que, més enllà d'on prové l'equipament, més enllà de quines capes té la solució, n'hi ha una que està per sobre de tot, que és qui realment opera els serveis. I qui opera, desenvolupa, manté, evoluciona els serveis és el talent que tenim a casa nostra. És clau per la sobirania tecnològica.
Molt bé. Per anar acabant, Estrateg Catalunya fa aquest pas endavant per construir una administració més segura que no depengui tant les tecnologies, el sistema nerviós de l'administració del segle XXI i qualsevol infraestructura és crítica, no, Albert? I per tant s'ha de protegir i no només dependre de tecnològiques d'arreu del món, sinó també tenir aquesta sobirania des de casa, no? Podríem dir, per resumir.
De fet, a la tecnologia, des de la tecnologia, avui també hem de gestionar la geopolítica.
Ja, o sigui que la geopolítica ens marca també el camí i sobretot aquests canvis, no?, de tots els països. Bé, Albert Tor, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, gràcies per explicar-nos aquesta estratègia, un repte necessari, més ben dit imprescindible, doncs, per Catalunya perquè afronti aquest futur digital, i gràcies per haver vingut a explicar-ho al Revolució, i bones vacances, ens veiem.
Ens veiem.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Món 2030.
Atenció, oients, a les xifres. Només el 12% dels materials consumits a la Unió Europea provenen del reciclatge, i aquesta xifra significa que el 88% restant continuen sent recursos nous extrets a la natura. Per tant, hi ha molta feina, oients, molta feina encara per fer. Sandra, si volem que el reciclatge i l'economia circular realment tinguin el pes que han de tenir, hi ha molta feina per fer. És massa optimista doblar la xifra que ara deia d'aquí al 2030, que els materials reciclats a la Unió Europea arribin al 25%. És factible això, Sandra, em diries?
Doncs bé, jo diria que és un objectiu molt ambiciós, no? Sí que a nivell polític és important establir aquests objectius, però si ens basem en tendències dels últims anys, amb el ritme, no?, que d'increment del reciclatge que estem tenint, segurament és complicat. Tot i que també hem de tenir en compte que aquest reciclatge no és homogeni a tot Clar. Europa, i que pot ser factible tècnicament, però no, però en el context promig, no?, de tota Europa, no és el cas.
Clar.
Tant, diria que sí, que és ambiciós.
La Sandra Beca en sap molt d'aquest tema. Ella és cap de línia de residus i economia circular d'Eurecat. I avui amb la Sandra volem parlar d'un tema important per al nostre planeta, pel nostre món, el reciclatge, però parlar d'un tema que és els materials crítics, que és una paraula que ens fa tirar enrere, però són materials importants, per exemple, el liti, el níquel. Com els explicaries d'una manera fàcil aquests materials que són importants per a la nostra vida, el nostre planeta?
Doncs bé, aquests materials en diem crítics perquè són essencials per l'economia i la indústria, no? Aleshores, sobretot són materials que es fan servir molt en la transició energètica, en tot el que és energies renovables i tecnologies digitals. I el problema que tenim és que tenen un risc elevat de subministrament. Per tant, ens trobem amb uns materials molt essencials en l'economia, però a la vegada difícils d'obtenir.
Clar. Per tant, estem parlant d'uns materials fonamentals. Per exemple, si volem que Europa tingui allò que diem sempre, innovació i la sobirania tecnològica, no? Si volem, per exemple, oients, fer bateries, per exemple, en el cas de níquel, és això, sí, Sandra?
Correcte, sí. És a dir, són materials que són superimportants per a les tecnologies que fem servir en el nostre dia a dia. Tenim objectius d'anar cap a energies renovables, tenim la implementació de tecnologies digitals i utilitzen aquests elements. Si Europa vol ser al capdavant de la innovació, del lideratge en aquestes tecnologies, necessita disposar d'aquests elements, no?, d'aquests materials, i això no és així, perquè depenem externament d'altres països perquè ens els proveeixin.
Clar. Tinc entès que esteu provant maneres de recuperar matèries crítiques, no? Com les que estem parlant. Posa'm alguns exemples de materials que vosaltres ara mateix esteu reciclant i l'impacte, no? També de que això suposaria, sí?
Sí, doncs des d'Eurecat treballem en molts tipus de residus per recuperar aquests materials. Una línia molt forta d'investigació que tenim és el reciclatge de bateries. Aquí doncs estem parlant de níquel, cobalt, liti, principalment, manganès. I bé, doncs, per què és important? Doncs perquè de poder disposar de tecnologia per recuperar aquests elements, doncs tindríem disponibilitat d'aquests materials a dins d'Europa per poder doncs, fabricar aquestes bateries altra vegada. No només desenvolupem i treballem aquestes tecnologies dins d'Eurecat, sinó que ajudem a les empreses a que puguin també desenvolupar doncs, aquests processos que són tan necessaris.
Parlàvem de materials crítics, també podem parlar de terres rares, podem parlar... és a dir, ens preocupem avui per saber si Europa realment sap reciclar, Sandra? Has gastat moltes, no? Però realment sabem reciclar bé?
Bé, el problema que tenim, és a dir, jo diria, la tecnologia pot existir, és factible fer-ho des d'un punt de vista no, o químic o tecnològic, però no podem reciclar-ho tot, no? Hi ha alguns problemes relacionats amb la pròpia gestió dels residus, el contingut d'aquests materials en els residus, que a vegades és molt baix, i això fa que no sigui viable econòmicament reciclar-los, sí. I el que és molt important també és disposar de la indústria de base necessària per transformar aquests materials, no? Aleshores... no, encara Europa necessita desenvolupament i indústria per poder reciclar tots aquests materials.
Molt bé. Sandra, llavors, per acabar, hem de parlar sobretot de l'economia circular, no? Davant de tot el que estem explicant, la solució té un nom que és economia circular, no? Em diries?
Sí, sí, totalment. L'economia circular és la clau i el que passa que quan parlem d'economia circular doncs hem de tenir present que no només parlem de reciclar, que evidentment és una de les peces més importants, però també hem d'aprendre a dissenyar millor els productes, a extendre la seva vida útil, etc. No? Per tant, totalment, sí, l'economia circular doncs és la clau.
Clar. Com diries, cap a on va el nostre planeta? Estem avui en dia, no? Parlant de la calor, del canvi climàtic, no? De com està canviant. És a dir, ens preocupa també les temperatures, el canvi climàtic, el reciclatge. És a dir, hem d'anar a un planeta més verd, digital, ja en parlem, que hem d'anar a un planeta més digital, però sobretot més verd. I per tant, on creus que serà important i on creus que es destinaran els recursos, no? Per millorar que tots en el fons podem estar més anys en aquest planeta?
Bé, jo crec que són moltes, no?, les estratègies que hem de tenir presents i a banda del reciclatge que parlàvem hi ha algo molt important també que és optimitzar l'ús dels recursos i això no vol dir només reciclar sinó el consum d'aquests recursos, minimitzar l'extracció de matèries primeres, controlar en què... O sigui, controlar el que comprem, el consumisme... hi ha moltes estratègies,
sí, és
no? No és difícil dir en què ens hem de focalitzar perquè són moltes.
Molt bé. Doncs escolta, Sandra, realment molt interessant el que ens has explicat. Interessant, oients, i necessari, No ens podem permetre no apostar per aquesta economia circular. És el futur, Si volem viure en una Europa, que ho hem dit moltes vegades al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT, més sostenible, més autònoma digitalment, i més neta. Per tant, aquestes paraules, reciclatge, aquests materials a tenir en compte i sobretot també a tenir en compte l'economia circular. Gràcies per venir, Sandra, al Revolució. Una abraçada.
Gràcies.
Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Xantal Llavina.
Oients, acabem el programa. Avui, com sempre ja fem, amb una frase, en aquest cas, de l'emprenedora i empresària Jessica Herring. I és aquesta, diu: has de veure el fracàs com el començament o la meitat del camí. Mai has de pensar que és el final de res. Perquè, com sabeu, i en parlem moltes vegades, el Revolució, molts emprenedors i emprenedores han fracassat, però després s'han aixecat. I és una frase que sempre també hem dit en aquest programa, pots caure 7 vegades, però t'has d'aixecar 8. I, per tant, a tots ens ha passat. Hem tingut experiències personals i professionals complicades. Hi ha hagut fracassos i èxits a la nostra vida, però sempre ens hem d'aixecar, sempre hem de tirar endavant. Com sempre, moltes gràcies a l'equip del Revolució. És molt important la producció de la Júlia García, també la realització tècnica del Xavi Llaurador, el Gerard Gil, amb totes les fotografies i vídeos que veieu sempre a les xarxes socials, el Jordi Pi, també amb la seva feina incansable des de fa molts anys, el Jordi Portals també en el seu guió. Per tant, com sempre, gràcies a l'equip. Els equips són molt importants, i a la ràdio també. Fins una altra, gràcies. Lifetime running, but we can't run anymore. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are. The shadows, yeah, they keep me pretty like a movie star. Daylight makes me feel like Dracula.
Spot. Let's keep the night glowing. I don't ever wanna stop. I'll never leave this world.